La Caravana, un programa sobre rodes.
No és estrany que el nom del nostre convidat d'avui ressoni en tots els cercles de la interpretació i la dramatúrgia de casa nostra i de la resta de l'Estat. No és estrany tampoc que en parli d'altres autors, poetes i artistes a través dels seus projectes i espectacles teatrals interdisciplinaris. Segur que molts ja estareu fent les vostres apostes per descobrir de qui estem parlant. Algunes pistes més. Va, la seva trajectòria l'ha portat per molts escenaris. Ha escrit, produït, dirigit i protagonitzat moltes obres, com ara Federico García, un èxit estrenat al Grec el 2015 i aplaudit arreu d'Espanya fins a dia d'avui. També ha treballat com a actor en diverses sèries i en més d'una trentena de pel·lícules en les que hi trobem títols com ara Pa Negre o Miquel Bauçà, el poeta invisible. Totes dues sota les ordres del gran Agustí Villaronga. I per si no ho heu endivinat encara, estem parlant ni més ni menys que de l'actor i director Pep Tosar, qui avui ens presenta el seu darrer projecte, El Fingidor, inspirat en la vida i l'obra del poeta portuguès Fernando Pessoa, un espectacle que s'estrenava a Barcelona el passat 7 de juny i que es pot gaudir fins al proper 25 de juny al Teatre Romea. Pep, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estem?
Pep, ara ens endinsarem de ple en aquest El Fingidor que esteu fent al Teatre Romea. Abans, però, fem un petit repàs al teu recorregut. T'hem vist escriure sobre la vida i obra de diversos autors. Veiem noms com Antonio Tabucchi, Damià Huguet, Guillem de Fac i fins i tot noms com el gran poeta granadí Fernando García Lorca, ara ho dèiem, eh? La poesia és la teva principal font d'inspiració?
Sí, sí, sí. Evidentment. La poesia és la meva font d'inspiració, en tant que, com diu el propi Pessoa, hi ha poesia a tot arreu, si un la busca, no? Si un la descobreix. Però sí, la poesia no és només la meva font d'inspiració, és el meu objectiu principal.
Per tant, fem-ho a l'engròs, això. Què significa per tu la poesia?
La poesia és una... es pot definir de moltíssimes maneres, no? Però és una manera d'il·luminar les parts invisibles, no? I il·luminar... No? Posar un objecte o posar una idea al costat d'un altre que habitualment no els associaríem, uh-huh. No? Però el poeta ens fa veure la connexió que hi ha entre dues idees i allò ens obre una porta que havia romàs tancada. Això és la poesia, i la poesia, per tant, està, o hauria d'estar a totes les arts, no? Està el teatre, està la música, està el cinema, està la literatura, també uh-huh. Existeix la prosa poètica, no?
Clar, ara micròfon tancat, mentre esperàvem per aquesta xerrada, comentàvem uns quants autors, García Lorca, que ja el vas tocar en aquell espectacle al Grec el 2015, que després va fer gira per tot Espanya, comentàvem Màrius Torres, comentàvem Andrés Estelles, que em sembla que has tocat en un altre espectacle. S'està perdent, però, el món poètic, el món de la poesia? Es llegeix menys poesia que abans? O es desconeix sobre poesia?
Sempre se n'ha llegit poca. I sí, jo crec que no només la poesia va quedant apartada de la vida real, de la vida quotidiana de les persones, no? I sinó tot l'àmbit cultural està sent apartat de la vida dels ciutadans. Uh-huh.
Ara ho dèiem, eh? Et preguntava si la poesia era la teva principal font d'inspiració, però a l'hora de crear un espectacle, què més l'inspira, Pep Tosar?
M'inspiro jo mateix. És a dir, trato de descobrir quines són les meves mancances, no? Trato de descobrir quines són les meves zones poc il·luminades, i busco un material que m'ajudi a impulsar i a descobrir un focus, no? Una il·luminació d'alguna cosa que a mi, en un moment determinat, em sembla necessària de portar a l'escenari, no? Que jo noti en mi mateix un impuls que sigui capaç de resistir totes les dificultats i les contrarietats que suposa construir un espectacle de teatre. Però vaja, en aquest grup d'espectacles biogràfics sobre poetes que he fet en aquests últims anys, no únicament, no? Però en aquest grup, com et deia abans, jo he seleccionat poetes que m'han acompanyat tota la vida, no? I el que crec que faig amb ells a l'hora de seleccionar-los per presentar un espectacle biogràfic, no? O sigui, tracto d'anar en aquesta biografia, tracto d'acudir als espais potser menys popularitzats d'aquell poeta, no? A buscar les connexions que pel que sigui han estat menys conegudes en el públic o en els lectors, no? I trato de buscar-me a mi allà, no? Trato de buscar com és, no? La ressonància de mi mateix que hi ha en els poetes que jo biografio. És a dir, com és que he passat tants anys a protegir-me amb ells, vull dir, intentant buscar els camins que ells m'han ensenyat.
Ara, em parlaves de connexions, esclar, Pep, quan comença la teva relació amb la poesia i, sobretot, quan enllaces aquesta relació entre poesia i teatre?
Jo crec que de molt jove. Jo pertanyo a una generació en què llegir i sobretot poesia, no? I saber-se poemes de memòria i tot això anava molt bé per lligar. Sí. Vull dir, ser una persona una mica cultivada i tenir accés a la poesia i tot això, en el meu cas, a més, jo 14 anys em vaig comprar una guitarra i musicava alguns poemes i tot això anava fantàstic, no? Per dir, era una gran manera de cridar l'atenció. Aleshores, crec que des de ben petit he juntat aquestes coses, perquè ja als 14 anys jo tenia claríssim que volia venir aquí a Barcelona, estudiar dramàtic, etc. No? I per tant, ja en 14 o en 15 anys jo ja havia musicat poemes d'autors catalans i espanyols també, no? Havia musicat amb Miquel Àngel Riera, havia musicat amb Blai Bonet, havia musicat l'Alberti, no, musicat, vull dir, alguns poemes, no? Havia fet algunes cançons que amb prou feines recordo, però que les havia cantat ja en públic i que d'alguna manera ja havíem començat a organitzar, sobretot en l'època de l'institut, no? Ens havíem començat a organitzar recitals i coses d'aquestes que ja tenien un component teatral important. Quin és la primera vegada que jo faig un espectacle gros, diguéssim, un espectacle professional biogràfic sobre un poeta? Jo diria que hauríem de parlar de la Casa Nobres, que era un espectacle basat en la vida i l'obra de l'escriptor mallorquí Blai Bonet, no? Si bé el llenguatge que acabaria fent servir més tard encara no estava perfilat del tot a la Casa Nobres, no? La Casa Nobres era allò que era, d'aquella manera que era, no? Amb aquell cor grec, etc. Un espectacle que va tenir, bueno, una petita repercussió, però l'espectacle que realment sembra aquesta fórmula narrativa que jo he fet servir després en tots aquests altres espectacles que has citat, l'espectacle que ho inicia, amb el que jo inicio aquesta narrativa, és Esquena de Ganivet, un espectacle sobre el grandiós poeta Damià Huguet. I va venir una mica com venen tantes coses a la vida, no? Una mica per atzar. És a dir, jo vaig construir aquesta multidisciplinaritat escènica en tant que necessitava aquesta multidisciplinaritat per explicar la vida d'algú que era extraordinàriament multidisciplinar, no? Damià era un gran poeta, però no només feia poesia, es va convertir en editor, es va convertir en pintor, es va convertir en escultor, es va convertir en crític esportiu, en crític de cinema, vull dir, feia vídeo, feia adaptacions cinematogràfiques, i va ser a partir d'aquesta necessitat que jo vaig començar a inundar l'escenari de diverses disciplines artístiques per poder apuntar cap a una persona visiblement polièdrica, no? I que em reclamava aquest tipus d'exposició teatral.
No? Hi ha algun raconet, Pep, on penses cal recuperar aquest tipus de personatges que per molt importants que hagin estat, certament han caigut en l'oblit de la societat en general?
No, francament, això és una pregunta que em fan tot seguit. La veritat, no recordo en cap moment haver fet cap d'aquests espectacles pensant en rescatar a ningú de cap oblit. Jo he fet aquests espectacles perquè els poetes que he biografiat no només m'apassionen, sinó que m'han fet molta companyia en la meva vida, m'han ensenyat moltes coses i, com et deia abans, m'han ajudat a lligar, no? Qual cosa també és considerable.
Has pensat a gravar aquelles cançons o no?
Quines?
Em deies les cançons que vas musicar d'alguns poetes?
De manera camuflada n'hi ha alguna.
N'hi ha alguna, eh?
N'hi ha alguna de gravada per ahí. No. No, jo vam fer un disc amb el meu fillol, en Joan Arto, que és un guitarrista, un músic i un compositor extraordinari, i vam fer un disc amb els 11 sonetos de l'amor oscuro del Lorca, que ha sortit, encara no fa un any que ha sortit, fa dos diumenges el fèiem en directe al Club Pollença, de Pollença, i vull dir que jo continuo fent els meus pinets musicals amb la poesia, però intento rodejar-me de músics de veritat, no com jo, que sóc un amateur.
Clar, si parlem de Pep Tosar, també hem de parlar d'una altra persona que porta molts anys treballant amb ell, és Evelyn Arévalo, actriu, directora, dramaturga i també la teva principal còmplice a l'hora de crear la companyia teatral Oblideu-vos de Nosaltres. Com va sorgir tot plegat? Què significa per tu treballar amb ella?
Significa tot, no? Perquè l'Evelyn, a més de totes aquestes coses que has dit, és la meva dona. Així que té tot el significat. Jo estic tan avesat a treballar amb ella, la nostra compenetració professional és tan fluida, de vegades inclús més que la personal, o més fàcil, que no em podria imaginar fer coses. N'he fetes algunes, jo sol, sense ella, ja sigui perquè la distància professional ens ha hagut de separar en algun moment, o el que sigui, no? Però, clar, l'Evelyn i jo ens vam conèixer fa 15 anys, en aquell moment estàvem al Círcul Maldà, programant aquella saleta, i ella va dirigir, va escriure i dirigir aquest espectacle meravellós que es titulava Oblideu-vos de Nosaltres, basat en un poemari del gran poeta polonès Tadeusz Różewicz. Jo crec que m'uneix moltíssimes coses a l'Evelyn, no? M'uneix el gust pel teatre, m'uneix la tria dels materials, o sigui, les coses que ens interessen són, no són les mateixes, però són molt, molt, molt familiars i treballem d'una forma molt, molt complementària.
En una entrevista, Pep, de la setmana passada al Periódico, deies que fa temps que al teatre públic no li interessa el que feu des de la vostra companyia. Dur, això, eh?
Bueno, no sé si és dur com tantes altres coses de la realitat que són dures, no? Sí. Jo, si hagués de fer un repàs dels ajuts que el teatre públic m'ha donat, vull dir, ens trobaríem amb misèria i companyia, no? Jo, en tota la història del Teatre Nacional, només he fet un sol espectacle, tot i que n'he proposat desenes, no? Un sol espectacle, que és una obra meva, que es deia Qui bones obres farà, la vam fer el 2016, i ja està. Després, en el Teatre Lliure, per exemple, mai s'ha produït una cosa meva. Es va programar un meu espectacle sobre Thomas Bernhard, que es deia Amb la claredat augmenta el fred, però el va programar el director del Grec. Va estar allà durant 4 dies com a presentació del Grec del 2013, i aquest espectacle és una prova també, no? Aquest espectacle va costar, no una fortuna, però va costar uns diners que els ha pagat la ciutat de Barcelona, i en canvi no s'ha fet mai, no? I ara fa 10 anys que el vam estrenar, i jo ho intento, ho proposo una vegada i una altra. L'espectacle va estar programat al Teatre Lliure, però després el director del Teatre Lliure el va desprogramar, i també va estar programat al Teatre Nacional, però després el director el va desprogramar.
I has parlat del TNC, del Lliure...
De tot dos.
Intueixo que la Beckett tampoc.
De tot dos, no, menys.
Menys encara?
Sí, bueno, sí, sí. No, no, jo no he pogut fer mai res, el Beckett, mai. La feina que un té, que li contestin, no? Vull dir, no. En realitat, deu ser que no sé, que han de contestar molta gent, però vaja, el teatre privat també ha de contestar molta gent, no? I el teatre privat no només en contesta, sinó que en programa. Jo, si no hagués estat... Jo no crec que els espectacles que jo faig siguin de teatre privat, no? Jo crec que són més de teatre públic. Una altra cosa és que hi hagi determinats teatres en aquesta ciutat que facin de teatres públics, no? Llavors jo, és que si no hagués estat pel Romea, no s'hauria vist la Casa Nobres, no s'hauria vist Poseu-me les ulleres sobre els tallers, no s'hauria vist Federico García sobre l'Orca, no s'hauria vist El fingidor sobre Fernando Pessoa i les que queden per venir, no? Costa moltíssim, no?
Però el director artístic del Teatre Romea, si no erro, segueix sent Josep Maria Pou.
Sí, l'altre dia.
Que és molt sensible per aquest tipus d'arts, també.
Va presentar, a la roda de premsa, va presentar l'espectacle. És molt complicat, és molt complicat. O sigui, la cosa és que un s'acaba cansant, no?, després de 20 anys de trucar i que no et contestin, d'enviar mails que no et contestin, o que quan et contesta una secretària i diu, escolta, el meu cap m'ha dit que te digués que el teu espectacle no encaixa, no? Aleshores, clar, és una frase feta, no? Perquè ho dic perquè és exactament la mateixa que fan servir tot arreu.
Tots,
A Madrid també, No encaja. No? No encaja, no encaixa, no encaixa, no encaja, no encaja, no encaja. I aleshores, clar, quan preguntes, em podeu dir exactament com és que no encaixa? És a dir, de quina manera puc encaixar millor? Perquè si l'any que ve, doncs...
Per aprendre'n.
Exacte. No? No, i per tractar d'assemblar-me una mica més als propòsits del teatre públic, no? I dir, bueno, em podeu dir exactament què passa? I així... l'any que ve intentaré millorar. I em diuen, sí, ara et trucarà el director o la directora i t'ho explicarà, però òbviament després ja no hi ha cap més resposta. És una mica... ara diré una cosa tremenda, no? Però és una mica un abús i un maltracte, no? Actualment parlem molt dels abusos sexuals que són, òbviament, repulsius i del tot... repugnants, no? I, sens dubte, són els que tenen més importància. No? També es parla de la corrupció, però es parla de la corrupció quan val la pena, no? La corrupció dels partits polítics, etc. No? Però abús, maltractament i corrupció també n'hi ha a l'àmbit de la cultura, sobretot a l'àmbit de la cultura oficial, n'hi ha moltíssim, no? Jo crec que quasi el 100% de les persones, com a mínim, parlant del teatre, que és l'àmbit que conec una mica millor, crec que quasi tothom està d'acord amb el que estic dient ara, el que passa que no ho diu ningú, no? Però és així, i això, clar, augmenta les dificultats, no?
Parlàvem de la institucionalització del teatre pel que fa al teatre públic a Catalunya, a Barcelona, però deixa'm parlar també de la societat. Cuidem prou el teatre?
Quan fas servir la primera persona del plural, a qui et refereixes?
Com a societat catalana, estem implicats en potenciar la cultura a través del teatre?
Et refereixes a la societat. No sé, és una pregunta molt difícil de contestar i no sé si vull arriscar-me a fer hipòtesis sobre això. Jo no voldria responsabilitzar la societat catalana de la terrible salut que pateix el teatre a Catalunya des de fa moltíssim de temps, no? Havem viscut una salut tan sana, no? Havem marcat les pautes, diguéssim, del teatre i havent format part del teatre europeu com passava en aquesta ciutat temps enrere, no? No voldria arriscar-me. Sens dubte, des dels responsables institucionals no es cuida gens. No sé si per desconeixement o per falta d'interès o per una suma de les dues coses. Vull dir que seria molt fàcil, no?, intentar posar la mirada a països on el teatre ha funcionat tota la vida, com era Anglaterra, Polònia, Argentina, França, no?, i tractar de veure en què consisteix la fórmula, no?, i tractar de millorar en aquest sentit, no? Això jo tinc l'impressió de que no... De que no es fa, no? Que aquí es va per lliure, no? I que tenen unes idees pròpies en les quals com m'he explicat abans, jo no hi conto, no?
Ara sí, és el torn de parlar del poeta portuguès Fernando Pessoa amb aquest espectacle El Fingidor, que recupera una de les obres de l'autor, El poeta és un fingidor.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir aquest dolor. El dolor que veritablement sent.
Ara ho escoltàvem, Pep, el poeta fingeix el dolor que veritablement sent, em sento múltiple. Per qui no el conegui, qui era Fernando Pessoa i què et va portar a fer un espectacle com
no
El Fingidor?
No trobo cap dificultat a l'hora de definir-ho. Qui era Fernando Pessoa? Probablement un dels màxims exponents de la poesia del segle XX. Probablement, quan parlem de les vanguardes, no? Però de fer soar les va cultivar totes, no em va deixar ni una sense exercir. I hem de tenir en compte que Fernando Pessoa torna del seu no exili, bueno, Fernando Pessoa va passar tota la seva joventut, tota la seva edat d'estudiant a Durban, a Sud-àfrica, no? Venia d'una cultura anglosaxona, i retorna a Portugal per estudiar una carrera a Lisboa a l'any 1905, no? On, quan Portugal amb prou feines té un lloc en el mapa, no? I ell és capaç d'elaborar una de les poesies, una de les obres poètiques més revolucionàries des d'un lloc no sé si ignorat, però vaja, des d'un lloc molt allunyat del que eren els motors culturals europeus, no? Per tant, el seu mèrit és doble o triple, no? Com és sabut, és el responsable de tots aquests altres noms, no? Anomenats heterònims, de tots aquests altres...
Ell no en deia pseudònims, eh?
No, és que no ho són. Pseudònims és quan algú amaga el seu nom darrere un altre, no? Com si jo ara, en comptes de Pep Tosar, fos Rita la Cantaora.
Ell va crear, no? com...
No, els seus poetes, els seus heterònims, no només tenen una biografia inventada per ell, una història, un passaport, no? Tot una existència, sinó que tenen el principal, que és una obra poètica, i una obra poètica totalment diferenciada dels altres. No? Fernando Pessoa agafa tot això que tots tenim dins el cap, no? Que són tots aquests jos que tenim dins el cap, no? La seva neboda en el nostre espectacle, Manuela Nogueira, ho explica de forma molt simple, no? Fa dos anys, quan l'estava entrevistant, i em deia, perquè nosaltres tots som heterònims, no? Perquè jo ara aquí sóc la Manuela que li contesta vostè totes aquestes preguntes que em fa sobre el meu tiet, no? Però, esclar, no tinc res a veure amb la persona que sóc, amb la meva cosina, o a cal meu dentista, no? Òbviament. Clar, Fernando Pessoa agafa això i ho porta als màxims extrems, no? Ho ordena, no? Ho reuneix, ho ordena i ho plurifica. Per això jo dic que d'alguna manera, l'obra de Pessoa és un... Bueno, és un manual, una guia, una mica, no?, per entendre aquest complex laberint que és l'ànima humana.
Ara em deies que fa dos anys vas poder parlar amb la neboda del poeta, Manuela Nogueira. T'ha calgut una feina de documentació bestial per dur a terme un espectacle com aquest, suposo?
Sí, amb tots.
Amb tots, vaja, sí.
Amb tots els que hem fet. Hem fet una documentació bestial. El que passa que ens agrada molt. És una feina que ens agrada moltíssim de fer. Construir un espectacle així, a diferència d'un espectacle de text, un espectacle dramàtic, un espectacle dramàtic, tu comences a assajar tal dia i et tanques dins aquella fosca d'una sala d'assaig durant dos mesos, tractant de que aquell text, aquella obra, agafi un sentit i agafi la direcció que tu vols que agafi, no? És a dir, que el 100%, podríem dir, del temps i de la feina dura és a la sala d'assajos. Aquí no, nosaltres, no vull dir el 100%, però el 80% de la feina és precisament a la documentació i a la construcció del guió, no? Quan nosaltres arribem a l'assaig, tot està tan partiturat, tan mil·limetrat, que quan passem el guió en els músics o els ballarins, en el cas del fingidor, en els acròbates, no? Ells ja venen amb els deures fets, i el primer dia que ens trobem, allò ja ja sona una mica, no? Ja comença a sonar. No ens passem dos mesos, no els tenim, dos mesos per assajar. Assagem dues setmanes, màxim tres. I allò ja roda, ja necessita fer-se i fer-se perquè funcioni d'una manera més llatina, no? Però ja comença a sonar. Són dues formes de treballar, que totes van a parar a l'escenari, però dues formes de treballar molt diferents. I nosaltres, no sé, no te sabria dir què m'agrada més, si assajar amb uns actors que s'han après una escena o estar-me a casa amb l'Evelyn submergint-nos, bussejant dins la bibliografia d'un autor que ens agrada i acabar traient unes, no unes conclusions, però vull dir, de vegades el que és molt difícil d'una feina com aquesta són les renúncies, no? Que dius, no, és que això és collonut, però no ens hi cap, o no ens convé dramatúrgicament, no? I hem de renunciar a la força, no? És una feina molt, que ens agrada molt, no sé, nosaltres la trobem apassionant.
Jo crec que si aneu a veure el Fins i tot al Teatre Romea, flipareu, però millor que ens ho expliqui ella, perquè veureu un espectacle on hi ha circ, on hi ha dramatúrgia, com ens deia, on hi ha música en directe, on hi ha audiovisual. Ben bé, si anem al Romea, què és el que veurem, Pep?
Doncs això, jo mateix tampoc ho sé dir. Veig que hi ha algun periodista que ha dit això és un docudrama multidisciplinar. Doncs sí, molt bé, és un docudrama multidisciplinar, la paraula és una mica lletja, però realment és així. És un espectacle que participa de diverses disciplines escèniques, que les combina, que les juga, i que tant el circ com la música, com la interpretació, com el vídeo audiovisual, com les imatges de recurs, tot això se suma escènicament convertint-se en un únic fil narratiu, que és el que va directe a l'atenció de l'espectador i és el que va directe a la, bueno, el recorregut vital i literari del gran Pessoa.
Per cert, per què tria el circ amb una figura com Pessoa?
Vaig triar el circ, jo sempre...
Hotel Jocandi, ara no ho estic dient de memòria, Hotel Jocandi.
Sí. Hotel Jocandi són la companyia formada per en Tomeu Amé i la Griselda Juncà. Jo feia temps que tenia ganes d'introduir el circ en algun espectacle meu. Aleshores fa, em sembla que l'altre dia ho estàvem intentant averiguar, em sembla que 7 anys jo vaig veure un espectacle d'Hotel Jocandi al circ d'hivern a l'Ateneu de Nou Barris, un espectacle que es deia Invisibles, i em vaig quedar absolutament fascinat. I aleshores, des d'aquell moment vaig pensar, és amb ells que has de fer això, i què hi podem fer? Doncs hem de fer Pessoa, perquè, bueno, jo crec que el cosmos heterònímic de Fernando Pessoa, no? Que els heterònims, com parlàvem abans, són personalitats reals, reals fora d'allò que és real, diguéssim. No són personalitats reals, perquè tu te'n pots anar a una llibreria i dir, vull el llibre del desassossec d'un tal Bernardo Soares, i te'l vendran, no? I existeix aquest llibre, no? I existeix, i el Bernardo Soares té una biografia, no? Podem saber quan va néixer, quan va morir, on va viure, de què treballava, etcètera, etcètera, no? Per tant, són coses reals que nosaltres podem palpar, però que sabem que són irreals. I el que fan els acròbates amb la gravetat, el desafiament de la gravetat, em penso que és una cosa molt similar i que m'ajudava a actuar com una metàfora, no? La gravetat existeix, però no la veiem, no la podem manipular, no la podem comprar ni vendre, ni la veiem passar, ni res, però gràcies a la gravetat estem tu i jo aquí asseguts, no?
Fins al 25 de juny que podreu veure Pep Tosar i tota la resta que l'acompanyen en aquesta obra que val molt la pena de veure al Teatre Romea, el Fingidor. Pep Tosar, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
A vosaltres, ha estat un gust.
No trobo cap dificultat a l'hora de definir-me.
Ràdio Estel.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa. I llavors arriba l'edat de l'AVE, per gaudir i arrencar a volar.
Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe. El 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
37 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily, and you said, hey, hey, ho, you...
A veure, hi ha campanyes de publicitat que passen desapercebudes i d'altres que marquen un abans i un després en el sector. Aquest últim vindria a ser el cas de la reconeguda marca de cervesa Estrella Damm, que amb el pas dels anys ha aconseguit que molts esperin amb ànsia l'arribada del seu anunci d'estiu. Tot plegat va començar l'any 2009 en Formentera, una campanya fresca, original, genuïna, que va suposar un punt d'inflexió en la publicitat del mercat cerveser. A aquest Formentera el van seguir molts altres anuncis, com ara Sant Joan l'any 2010, Serra de Tramuntana el 2012 i D'Acord l'any 2015, entre una llarga llista. I és que és una realitat que l'anunci d'Estrella Damm ens indica l'arribada definitiva de l'estiu i amb ell les esperades hores de platja, d'amics, de desconnexió, d'amor. És per això que avui, a poc més d'una setmana de l'arribada de l'estiu del 2023 i quan ja s'ha publicat l'anunci d'estiu d'Estrella Damm d'enguany, des de la caravana ens preguntem quina és la fórmula d'èxit de les campanyes publicitàries d'aquesta reconeguda cervesa. Com ha evolucionat amb el pas dels anys? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora el crític cultural Joan Bordeus. Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Què tal?
Joan, com explicaries aquest boom tan fort de les campanyes publicitàries Estrella Damm?
Bé, és com tota cosa de publicitat que funcionés, perquè és que van trobar un nínxol, no? Van trobar un espai, van ser els primers en definir una cosa i la van trobar molt bé. Jo crec que la paraula o el concepte brillant de tot això que s'ha acabat, no tinc clar si comença al principi, però és el que ha acabat quedant-se, és això de mediterràniament. Mm-hmm. Mediterràniament és, per definició, una cosa tan àmplia, vull dir, el Mediterrani és... no pots estar enfadat amb el Mediterrani. El gran secret de la publicitat és trigar una cosa prou abarcant perquè te la puguis quedar i no et molesti, no et fa sentir vagament feliç i, sobretot, no desperti cap petita llaga. Aquest és el cas de Mediterràniament, és el millor lloc del món, tots som mediterranis, tots som... pot voler dir qualsevol cosa i crec que aquí van saber atinar un mercat que és identificar-se amb el nosaltres, no?
Com a bon boomer, Joan, deixa'm fer una mica de vuelo cebolleta, perquè aquest matí els hi deia als membres de l'equip d'aquest programa que jo em vaig assabentar a través de la sèrie de Mad Men de la campanya publicitària, la primera campanya publicitària de Lucky Strike, va ser aquell famós It's Toasted, quan tot el tabac és torrat. Però ells ho van publicitar i, per tant, la gent comprava aquella marca perquè considerava que només aquella estava torrada. No? Una mica una veritat de Pere Grulla, diguem-ne així. Mediterràniament és una mica jugar amb això.
Sí, sí, és
amb una obvietat.
És exactament el mateix, aquesta escena d'en Draper explica allà molt bé quin és el secret de la publicitat. I amb l'alcohol s'aplica una mica el mateix. L'alcohol és un producte no és tan verinós o tan tòxic com el tabac, però tothom està venent a emborratxar-se, festa. Nosaltres estem venent valors, història, essència, identificació. És una cosa una mica absurda perquè, evidentment, això també genera contra moviments. Llavors, això permet que altres cerveses s'identifiquin, doncs, vull dir, a veure, la Xiveca no ha de fer ja mai més cap campanya perquè estarà identificada anomenada com la cervesa de batalla. En el moment en què Estrella decideix ser la cervesa amb un punt extra, ha estalviat la necessitat de fer cap publicitat mai més a la cervesa contrària. I va obrint diferents espais, no? Vull dir, el que dèiem del concepte brillant, que és el concepte mediterrànicament, o toasted, com deia en Don Drey, perquè tots ho estan, és que sigui molt central. Però llavors això immediatament crees els productes als marges, que és la possibilitat perquè algú digui, doncs si tu ets mediterràniament, jo seré una altra cosa o seré tot el contrari. Al final és una competició burda per coses que no volen dir res, no? Això que se'n diuen, això que diu Pablo Iglesias, de significants buits, són significants buits. Tu pots omplir mediterràniament del que vulguis. El Mediterrani també és el mar on moren els refugiats. Vull dir, algú podria fer una anticampanya contra Estrella molt fàcil. De fet, una cosa que es veu amb l'evolució de... unes coses que jo trobo particular d'aquest anunci és que una campanya d'Estrella pot ser directament contradictòria amb l'anterior i aquí no passa res perquè ha passat un any i hem fet un reset mental.
Amb Estrella d'Am ha passat una mica com amb Freixenet al Nadal, que tots esperem una mica les bombolles de Freixenet?
Sí, de fet, no sé si vas veure que just per aquesta campanya van fer una intervenció publicitària vandàlica a la Viquipèdia i van editar l'entrada de Viquipèdia.
Sí, 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 és veritat.
Perquè la definició d'estiu fos...
Just abans de selectivitat, etcètera.
Sí, la definició d'estiu fos quan entra això. I sí, clar, és, en aquest cas, calendaritzar-se està molt bé perquè el calendari inexorablement torna, llavors tothom haurà de passar per l'estiu i alhora que suposo que la inversió que ara s'han obligat a fer i a superar-se ells mateixos, i fa una sensació que Freixenet, no, o aquests anuncis van acabar caient en la inversió i les cares cada cop eren més kitsch, era una còpia de la còpia que ja no remedia cap original, llavors simplement l'única gràcia de l'anunci era parodiar els anteriors anuncis. Estrella o una cosa que té és que com que hi ha una cosa molt generacional, no és una cosa tan... Aquesta cosa, la cervesa ben joventut, com a mínim els valors de la joventut o el que significa ser jove va canviant constantment perquè és el negoci de la publicitat. La publicitat és vendre joventut. Però com que això va canviant i té una certa mutació, doncs ara, no, per exemple, cada això que parlem tant, que has dit boomer, totes aquestes categories se les han inventat els publicistes per vendre a diferents generacions amb subcategories de subproductes i suposats valors. Llavors, com a mínim, això crec que li auguro una vida més llarga o un declivi més saludable que el que va tenir Freixenet.
Ara que ens parlaves d'anunci generacional, aquest tipus d'anuncis d'Estrella d'Am van d'oferir-nos una història de vida, també ens regalen sempre, cada any, una cançó que normalment acaba sent la cançó de l'estiu, no?
Sí, bueno, això, la primera, aquesta... S'ha marcat, no?, es deia, aquesta meravella.
Sí,
de...
sí, sí, sí.
Aquest tema, el Tonight Tonight, jo recordo haver-lo ballat sense ironia. Ara ja seria impossible perquè crec que només durant un mes i mig d'aquell anunci era una cançó i no era la cançó d'Estrella i ara fa bastant de riure. Però sí, la de l'any passat, per exemple, de la Rigoberta Bandini va tenir era una bona cançó perquè aquesta senyora sap fer bones cançons. I tenia la gran, i també això ho deia Vincenova, l'article que vaig fer sobre això, aquesta cosa del català i el castellà, no? Aquesta cosa van aconseguir, no sé què passa, rimava molt bé i funcionava igual les mateixes síl·labes en català i castellà, i en canvi aquest any s'ha donat la paradoxa que, bueno, la cançó de Batial és diferent, no? D'entrada és en castellà quan ella és Alba Farelo, la filla de la gran veu de la doblatge, i actor i veu de doblatge catalana, i és graciós que potser una persona amb aquest cognom i aquest català ens faci... Bueno, això ja s'ha discutit en la seva carrera, no?, que va començar en català i acabat en castellà, però no hi ha doble versió, que és, bueno, renunciar a la doble versió, que hauria estat una cosa bastant òbvia, però a més, bueno, el ser música urbana va un subnínxol generacional i inclús urbà, que per mi és contradictor, és molt poc mediterrani, no? Vull dir, li auguro molt poques probabilitats de, o no tantes com les cançons del passat, perquè la música urbana, encara que és molt interessant i això el fa molt atrevit, i el fa que no sé si sigui més atrevit, també li redueix al públic més que la típica cançó amb la tornada de guitarreta feliç, abstracta, que pot passar a qualsevol lloc.
Ara de seguida tornem una mica a repassar la història dels anuncis d'Estrella d'Am, però abans ens comentaves el d'enguany, que són així. L'anunci d'enguany ens diu que l'estiu ja no serveix perquè la classe mitjana celebri les coses petites de proximitat, perquè tothom sap que a les millors cales no s'hi arriba amb un llaüt, sinó amb un catamarà de 30 metres d'eslora. Això escrivies el passat divendres a Núvol.
Sí, ostres, ara que l'he escoltat amb els auriculars, retiro tot l'ho dit. És un tamacle, és un tamacle. Aquesta cançó és un tamacle, em veig perfectament ballant. Algun dia segur que acabaré ballant aquest estiu. Em retracto i em reposiciono la meva opinió ràpidament. Sí, sí, o sigui, aquesta cosa... Una, ara que comparam altres anuncis, per mi aquest, el que tenia de vulnerable i que el feia graciós és que no sé si recordes el de fa 2 anys, el de ha d'haver-hi una altra manera de viure, el de Joan Dausà i tot sí. plegat. Van fer una campanya d'aquestes de greenwashing, això que es diu, d'intentar associar-se a l'ecologisme, i aquest any han agafat només la producció de l'aventura de Batguial, que és una apologia dels... Hi ha molts avions transoceànics implicats.
Hi ha això que molt... deies que s'han jugat a la contra i no passa res.
Exacte, no, o sigui, llavors, i això ja fa, és manifestament absurd, i ni tan sols han aguantat 2 anys amb la història de ha d'haver-hi hi ha d'haver una altra manera de viure. Llavors, clar, aquesta idea de la classe mitjana, com que dèiem, no? La joventut, que és més central que la classe mitjana? Doncs un anunci ha de ser, més o menys, que t'hi puguis identificar. I una cosa curiosa és que la protagonista, en aquest cas, és una senyora, bueno, milionària, una estrella del rock, capriciosa, que va d'un lloc a l'altre, que té les coses de bueno, no és que sigui aspiracional, és que és una vida, això, i la persona amb què t'identifiques tu són la tripulació del seu iot. I t'identifiques amb els mindundis, amb els que... Llavors, és interessant. Vull dir, ells en cap moment se suposa que... Vull dir, ja s'ha difuminat a l'anterior, que hi havia doncs, una parella, que es coneixen una cala, una història molt petit, burgesa d'amor. Ara ja ni tan sols és això. L'aspiració màxima és a poder-li netejar el lavabo, el catamaran de la Batguial, i llavors... de canto pots enxampar una mica d'estiu gloriós. Potser no sabria què dir-te si és una cosa personal o ja és donar partides de la rendició. Vull dir, ja no... Perquè això s'havia dit molt dels anuncis d'Estrella Damm, no? Sí. Que era una classe mitjana, però qui es pot pagar aquestes vacances, en el fons? Doncs ara ja directament no assumim que te les puguis pagar, no et frustris, però sí que podries ser el patge de la reina Guial.
Sí que, és veritat, ha estat un anunci sumament criticat, sobretot per les xarxes socials, el de Batguial, sobretot per l'ús del castellà, etc. Jo hi trobava una petita crítica més, si em deixes, i la compartim i la discutim si cal, que és que jo trobava que els anuncis d'Estrella Damm feien una crida absoluta a allò que se'n diu l'estiu de la teva vida, no? Tu has de passar el millor estiu i a més serà acompanyat d'Estrella Damm. En aquest anunci d'enguany em falla una mica i trobo més nostàlgia que l'estiu de la teva vida.
A veure, té una meitat, o sigui, té una narrativa que la primera meitat és Lost in Translation, és aquella perla, la mítica perla Sofia Coppola, està allà al Japó, que no li surt una cançó, troba a faltar a casa, llavors...
Que tu dius l'article, eh? Batguial, no sé quina part del Lost in Translation seria, no? Sí. Si és Scarlett Johansson o Bill Murray.
És veritat, torna amb una perruca, no és una perruca rosa, però torna amb un pentinat que podria ser Scarlett que ha tornat. Clar, llavors, i també al final sí que estic d'acord que té aquest punt inclús fos que no s'acaba d'entendre, vull dir, la figura amb la que ens tenim que identificar és una senyora que està tan desconnectada del món, que té una petita connexió, però en el fons no acaba de ser una més, segueix tot aquest bagatge d'artista tràgica, no sabem què fer-ne, no té cap funció publicitària gaire específica, sí que li podries donar les voltes i dir, bueno, que no el fent, que és un punt que, però sí, és un punt menys hedonista, menys entusiasta, menys obvi, que també entenc que és per, bueno, doncs, aquestes, la publicitat sempre és una roda que es cansa d'ella mateixa i no crec que hi hagi res més que tocava una mica d'existencialisme aquest any, però bé, vull dir, segurament el que ve poden tornar perfectament a l'estiu net, brillant i diurn de la teva vida.
Abans ens ho explicaves una mica, però deixa'm que t'ho pregunti més extensament, eh? Com ha influït l'èxit de les campanyes publicitàries d'Estrella Damm, no en la seva pròpia marca, sinó en les altres marques cerveseres?
A veure, no és que sigui no sóc un expert en publicitat ni molt menys, però sí que creen, al final, la publicitat es pot veure com una cursa d'armes, no? Allò que quan un es millora el seu míssil, l'altre treurà un míssil més fort i llavors, al final, el món és un lloc pitjor, que és el que passa és el que sol passar amb la publicitat. I el que ha passat amb el cas d'aquestes campanyes, jo ho puc comparar amb coses, per exemple, com el que ha passat amb Moritz, no? Que Moritz és una marca que, en el moment, ha de competir per un públic molt similar, perquè són les dues cerveses catalanes tot plegat, i llavors, com que hi ha aquest nínxol està ocupat, doncs decideix anar a un contra-nínxol, que és Moritz, ara durant un temps s'identifica, intenta ser una mica més arrelada i tradicional, és a dir, busca el restaurant a fàbrica antiga, recuperar anuncis, publicitat de la fàbrica de principis del segle XX, i també intenta anar a dir que és una cervesa una mica més com cultural, és a dir, com ho fa això? Esponsoritzant esdeveniments una mica més hipsters, una mica més alternatius, intentant ser una cervesa que es ven com a especial. També podem veure el cas de Bolldam, que Bolldam agafant aquell actor que no recordo el nom...
Luis Tosar.
Luis Tosar, que té aquella veu, i fent-lo parlar en català, doncs també per comparatives veu clarament que inclús una marca dins de la pròpia marca per diferenciar-se apela, està obligat a diferenciar-se, no? En certa manera, Estrella marca el centre i la resta han de trobar una altra cosa a dir, igual de banal, igual d'absurda, que tampoc sigui molt molesta, perquè evidentment no pot ser una campanya de cervesa fent apologia al terrorisme, per exemple, tindries problemes per vendre cerveses, però fent una cosa prou domèstica, però una mica sempre guanya qui marca, qui es queda al centre, no?
Clar, avui estem parlant amb Joan Bordeus, ell és crític cultural, i ens deia, no, jo no sóc especialista en publicitat, però clar, fins a quin punt Estrella Damm el que fa ja no és un anunci, després de tants anys, sinó escultura.
Completament, vull dir, de fet, una mica els publicistes, o sigui, la cosa brillant de l'anunci és que en molt poc temps, jugant-se amb molts diners, ha de dir coses simbòliques, és a dir, culturals, molt concentrades, i llavors... Pràcticament, la publicitat són com mèdiums a través dels quals passen les modes d'una forma pràcticament a un nivell inconscient. Per això és tan ric agafar un anunci, no? Perquè un producte artístic refinat ja inclou la crítica d'ell mateix, és més ambigu, en canvi un anunci és un tret on pots veure totes les costures del que ens està passant. Llavors, això fa la publicitat un producte culturalment fascinant. Sol passar que com més terrible i pèrfid és algo, més n'hi pots treure i més et mostra el costat fos del món. I més, sol ser com que la publicitat sempre va, en el cas del comercial, va lligada a aquesta cosa, digue-li, industrial, capitalista, de vendre, de consum, és molt difícil, vull dir, sempre n'has de desconfiar i amb raó. Llavors, la publicitat sempre mostra la cara bé de la societat en què vivim i no pot fer altra cosa. Publicistes, no tinc res en contra vostre, com no tinc res en contra els venedors d'armes en general, vull dir que al final la cosa és la publicitat té aquest doble efecte que et mostra el pitjor de la societat, justament envellit i fet d'una envernissat de la forma que vol ser el millor. Llavors és una cosa completament cultural i moltes vegades, això gràcies a les xarxes, ja veiem que passen cada cop amb més productes, que més interessant que el missatge de la cosa és la conversa inclús contradictòria al missatge a la cosa que genera a les xarxes socials. I és graciós perquè, així com ho veiem amb artistes, no s'entendrien les cançons que ha fet la Shakira sobre el Piqué sense les xarxes socials, l'anunci ja compta amb la conversa que genera després. I al final, el que és moltes vegades, és més interessant aquesta conversa que el propi anunci, o forma part d'un matxambrat cultural que no tenim més remei que abraçar i ballar i
al final, criticar. Joan, estem parlant avui d'Estrella Damm, amb un programa que no patrocina Estrella Damm, vull dir.
Trist, perquè podíeu demanar algunes coses. Això s'ha vist molt, no?, els influencers. Ha fet bastanta gràcia, no sé qui feia un tuit l'altre dia de per què poc s'ha venut molt influencer d'Estrella Damm, vull dir, i a mi també em va sorprendre, vull dir, la facilitat amb què molta gent li envia una caixa, que conec molts influencers de Catalunya que reben la caixa, i ja em diràs tu si vols un poc ensenyar-la.
Exacte, els comercials d'Estrella
veneu-vos.
Si volen enviar una capsa de cerveses a la caravana, amb la calor que fa ens vindrà de gust i a més la compartirem amb Joan Bordeus.
Estrella?
Star.
Do you want look here?
Estrellas tonight, conmigo?
El que estem escoltant ara va ser l'anunci d'Estrella Damm del 2015. Hem fet un salt en el temps perquè el 2015 aquell anunci d'Estrella Damm el protagonitzava Kim Gutiérrez, a qui escoltàvem, però també l'actriu internacional Dakota Johnson. Que bèstia.
Sí, sí.
Que bèstia. Allò va ser tu creus que allò va ser la cúspide? Abans parlàvem de d'introduir figures molt mediàtiques, no?, en el món de la publicitat.
Sí, tens raó. Per una banda, l'havia oblidat completament fins que s'ha dit el nom de Dakota Johnson, que he recordat que, bueno, també és com, si diem 50 sombres de Grey, on ha quedat també allò que... On, no sabem, on ha quedat aquella...
Això en parlarem un altre dia, també, sí.
Però sí, sí, sí que va haver-hi... Segurament és l'exemple en el qual hi ha de sobreproducció. Hi ha un moment... Tu has dit abans que els Princetons tenien una cosa genuïna i, sens dubte, tenien. Hi havia uns creatius publicitaris segurament borratxos i feliços i contents sense la pressió d'haver-se de superar ells mateixos, i aquest hauria ser just el punt en què l'obligació i els diners de tingueu els diners que vulgueu per fer el que vulgueu impedeix fer res que surti d'algun lloc real. Sí, cal dir que s'han sapigut mantenir, però normalment una estrella internacional marca l'inici de
la
tragèdia. Sí, en aquest cas era perquè a sobre tenies tota aquesta part de... Ha coincidit amb el contramoviment, amb l'odi cada cop més exacerbat que tenim cap als turistes, els catalans, i la massificació turística. Llavors, la cosa d'aquesta cosmopolita d'un estranger venint a tirar llaunes de cervesa a les nostres platges ja fa menys gràcia i no van acabar de predir-ho. Per això després es van haver de fer perdonar amb l'anunci de netejar les llaunes i la Posidònia. Però bé, ara ja... Si no, el que ha fet aquest any és convertir l'Alba Farelo en una estrella internacional pròpiament, i també hi ha això. Però sí, sí, aguanten bastant, eh? Vull dir, aquí n'estem parlant i sempre tenen alguna cosa a dir, sempre terrorífica, però interessant i morbosa. I això, jo els auguro encara... Jo seguirem veient-los cada any, segurament.
Clar, abans parlàvem de Nadal, que és quan... Jo crec que és quan més es visualitza tot plegat, no? Quan esperarem l'anunci de Freixenet, del Lobo, de... Ja podem enviar caixes, ja. Tots aquests icònics, no? O esperem l'entrada de l'estiu amb el d'Estrella Damm. Pot arribar a morir d'èxit una història així?
Sí, sens dubte que pot arribar a morir d'èxit, perquè, bueno, com, vull dir, hi ha cicles sempre, no? El que segur és que mai es pot mantenir un èxit, i el que és veritat és que és fascinant fins a quin punt desenganxem el producte de la marca publicitària. És a dir, quan la publicitat ja només és una cosa que ningú es planteja, que la cervesa en si o que el producte en si pugui competir en aspectes de propietats intrínseques i reals del producte que puguin afectar de cap de les maneres a la cosa, i estem només parlant d'una lluita purament simbòlica. Llavors, clar, les lluites simbòliques, això és com els moviments artístics, no?, que quan a tard o d'hora els figuratius, després surten els abstractes i després surten els expressionistes, sempre surt algú altre que en el moment que estàs... Això és una llei del mercat de valors cultural que no falla mai, que en el moment que tu estàs creant una cosa, estàs preparant el contraatac d'algú que està esmolant entre les ombres la seva crítica, i aquest cicle és innaturable, com que sota la base de tot això la publicitat es caracteritza perquè hi ha el producte. Això sí que no canvia. Els diners i la quota del mercat d'Estrella Damm seguiran allà aguantant productes que quan ja els anuncis no tinguin cap mena de sentit. I potser llavors algun dia serà l'últim dia que haurem sentit mediterràniament i només serà un record, una ressaca d'uns estius passats.
Acabem pràcticament dos minuts i et vull fer dues preguntes i escoltar un temacle. No sé com ho farem, això, però vaja. Els anuncis d'Estrella Damm, perquè jo crec que al final reflexiones una mica sobre això, a l'article que vas publicar Núvol el divendres passat, sisplau, busqueu-lo, que val molt la pena. Els anuncis d'Estrella Damm representen en quin punt s'arriba a trobar la societat actual, o no tenen res a veure?
Sí, sí, jo crec que són una bona... Són bons anuncis perquè saben dir alguna cosa. O sigui, sempre han de trobar el punt exacte i moure'l una mica més, dir alguna mica contraintuitiu o fer apologia d'una cosa. En aquest cas, agafar la Batguel, sí que hi ha aquest punt, que jo també comparo bastant amb Rosalia, d'aquestes artistes turboartistes, no? És a dir, hi ha un cert punt de... Si fa un temps potser s'associava... O sigui, l'apoderament femení ha passat per molts moviments, i en aquest moment just s'està intentant promoure una cosa més doncs, motoritzada, motomami. Aquesta Batguial també va amb avions a tot arreu o amb catamarans, i aquesta cosa de que el feminisme i el capitalisme no tenen res en contra és potser el més nou a dir, o l'última forma en què la indústria està aconseguint convertir la part feminista en una cosa explotable econòmicament sense contradiccions, i això mola.
I finalment, i sí que et demano a brevetat, creus que en un futur veurem o anuncis d'Estrella Damm, o ja que ets crític cultural en el món de la cultura en general, veurem intel·ligència artificial per allà?
fent, sí, no tinc cap mena dubte, una de les professions que més es carregaran seran els redactors publicitaris de baix to i tants altres. Llavors, sí, per què no algun dia la intel·ligència artificial podria fer la cançó directament, i jo crec que això seria endavant. Vull dir, potser les estrelles d'AM s'acaben venent elles mateixes sense mediació humana. Seria un final bonic.
Joan Bordeus, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i acompanyar-nos en aquest repàs pels anuncis d'Estrella d'AM. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan.